Vivències, a Ona Codinenca.
Bon dia, molt bona tarda o molt bona nit, en funció de l'hora en què escoltareu aquest programa. En el programa d'avui comptarem amb els nostres tertulians habituals. L'Emili Julien, que ens parlarà de cinema, en Lluís Valdé, en Pere Vallcorba, en Pere Fontserè, i també tindrem l'Isidre Jové, sota la direcció d'en Lluís Capdevila i amb una servidora que és la que fa de presentadora del programa i es diu Mercè Serradacó. Bona nit. Començarem, com és habitual, parlant de cinema amb l'especialista, amb l'Emili Julien. A continuació ens centrarem també en notícies d'actualitat local. Ens farem també ressò de que el proper dilluns, dia 4 de juny, farem la segona conferència de les aules d'extensió universitària per a gent gran. També reprendrem els oficis del passat i que ja s'han perdut, que es havien fet també a Sant Feliu durant molt de temps. Parlarem avui dels fabricants d'espardenyes. I també farem un recordatori d'un parell de fets puntuals que van ocórrer a Rússia ara fa uns quants anys. Comencem, doncs, parlant de cinema. Emili, bona nit.
Bona nit, bona tarda, Déu vos guardi si s'acaba amb tot. Avui tinc que donar una mala notícia als meus incondicionals del cinema. Aquest diumenge no hi ha cinema. Però, en contra, es fa en el Centre Cívic la revista de cançons i varietés i tal que es fa cada any i això suplirà, doncs, el cinema. Ara bé, la propera pel·lícula que faré serà el diumenge dia 10, o sí que vol dir l'altre diumenge, que és Durmiendo con su enemigo. És un drama, íntriga i molta tensió. La fa la Julia Roberts, la gentil Julia Roberts, i Patrick Vergin. La Julia Roberts ha resultat ser una actriu tot terreny, tant fa un drama com una comèdia, com un musical, sap ballar, o sigui que val la pena vindre a veure aquesta pel·lícula, que aquí no balla, però neda molt bé, i val la pena vindre-la a veure. Bé, i sembla ser que avui, al parlar d'espardenyes, en el cine també es parla d'espardenyes.
Això en parlem després, no?
Molt bé, molt bé.
Entremig, no?
D'acord, sí, sí. Vingui.
Bé, doncs, una mica de música i comencem a parlar. De què parlarem, Mercè?
A continuació parlarem de les aules d'extensió universitària. I avui tenim aquí, per parlar d'aquest tema, el senyor Àngel Jordana, que ens explicarà una miqueta de què tractarà la propera conferència d'aquesta aula d'extensió universitària.
Déu vos guard. La pròxima conferència, que és la segona, es tractarà de la importància de la salut de les genives. No donem cap importància a la higiene dental, però, degut al mateix, tenim enfermetats com la diabetis, del cor o de l'embaràs, que porta que pugui haver malalties que els metges et traten per curar, quan en realitat és provocada per la falta d'higiene dental. Jo no sóc expert en medicina, no puc donar explicacions, però si veniu el pròxim dilluns, dia 4, a les 18:30 hores al Centre Cívic, la doctora Laura Ornes Cirera us podrà donar tota classe d'explicacions. Jo crec que hem triat aquesta conferència, el tema aquest, perquè és molt important cara a totes les persones que viuen a Sant Feliu. I amb això...
No, aviam, ja, no has de dir res més? Sí, no? Bueno, escolta una cosa, això que està dirigit a la gent gran, no?
Bueno,
però suposo que deu estar obert per tothom, perquè amb el tema aquest de l'embaràs, la gent gran d'embaràs no,
ja, ja,
però
ja,
suposo que deu, ja, també deu estar obert a que pugui venir senyores les, i gent més jove, no?
Sí, sí, les conferències, encara que siguin fetes cara a la gent gran, els temes a vegades són tan importants que per això sempre convidem a tota la gent de Sant Feliu, perquè a l'embaràs ja sabem que són per les dones joves, però hi ha moltes dones grans que són iaies i que volen que els seus nets siguin salut, que tinguin bona salut, i perquè tinguin bona salut tenen que tindre un bon embaràs, perquè totes les malalties que poden tindre les mares afecten el feto, i llavors si tomem precaucions fem que no tinguin aquestes malalties, naixeran crios sants.
O sigui, que aquesta conferència, que és la segona, està oberta, està dedicada específicament a la gent gran, és l'extensió de les aules universitàries de la gent gran, però està oberta a tot el públic en general.
Sí, 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 sí.
I quan val? Com val entrar?
Bueno, en aquest moment, com que estem en proves, el que fem és que sigui completament gratuïta i pot estar amb portes obertes per tothom. Poden vindre inclús els crios, si volen.
Molt bé, estupendo. Suposo que omplireu, no?
Home, això és el que esperem. Que tinguem quòrum.
Llavors, quins altres projectes teniu? Hi ha una altra conferència?
Bueno, pel dia 25 de juny també tenim preparada una altra conferència, que serà la segona part d'aquesta, perquè el tema és tan ampli que no podem deixar-lo a mitges. Llavors hem decidit fer-ho amb dues conferències, perquè val més que siguin d'una hora més o menys, que és un temps suficient, agradable, per poder parlar de tots els temes, i si la fem més llarga es trobarem de que seria passada. Per tant, hem preferit fer una conferència partida en dos.
Bé, i llavors aquest cicle s'acaba i quan torna a començar?
Bueno, és que ara estem fent un cicle de prova de 3 mesos, que són aquests 3 mesos que ha sigut abril, maig i juny, encara que degut a les circumstàncies del centre cívic s'ha traslladat de l'últim mes, de l'últim dilluns, que era el dia 28 i era festa a molts puestos, hem passat el dia 4 de juny, però en realitat per nosaltres és un cicle de 3 mesos. A partir del mes d'octubre estem lligant tota la parafernàlia que porta preparar tot aquest tema per començar un cicle de 9 mesos que començaria el mes d'octubre. Fer, com si diéssim, el mateix temps que una aula que porta la universitat, que comença en octubre i acaba en juny.
I llavors serà un cop al mes?
Home, la primera intenció és que sigui d'una conferència cada mes, i serà pagada, que encara tenim que començar a calcular quin impost seria. Nosaltres el que no volem és cobrar el que costa. Volem intentar cobrar el suficient perquè cobreixi els gastos. Per això els convidem a tots que tinguin bona assistència a aquestes proves que estem fent per poder iniciar-ho.
Molt bé, doncs esperem que tingueu molt èxit i el dilluns estarem allà puntualment.
Això espero. Convido a tothom, sigui gent gran, jove o nens. Tots estaran benvinguts.
Vinga, doncs posem una mica de música.
I ara, a continuació, parlarem d'un ofici que s'ha perdut a Sant Feliu. Parlarem concretament de la fabricació d'espardenyes. I per recordar-lo, ens acompanyen dos descendents d'una saga d'espardenyers, els de Can Moliner. Ells són en Pere Fontserè i en Pere Vallcorba. Endavant, quan vulgueu.
Hola, Pere. Què? Hola. Hem de parlar del nostre avi. Tenim l'avi sí. En comú, oi?
Ah, exacte.
Ell té el Pere Fontserè i el Pere Vallcorba. Ens va dar el nom, tots dos ens el va dar igual.
Era avi i padrí, les dues coses a la vegada.
Jo sempre no li havia dit mai avi, sempre li deia padrí, no jo, solament tota la família, el padrí de Can Moliner. jo vaig tenir un padrí que no el vaig conèixer, que era el pare de, del meu pare, que es va morir jove, que ell era traginer, un altre ofici que s'ha perdut també. Vull dir, els traginers, i són iguals, es transporten coses, però amb la manera rudimentària que ho feia abans, no es fa. I el meu avi, de Can Moliner, era espardenyer, però espardenyer, sabia, era un gran professional de l'espardenya, podem dir. Jo de petit vaig conviure molt amb ell, perquè és de les persones que sempre m'anen recordant més. Jo era jove, a casa treballaven, doncs passava més temps a casa el meu padrí que no pas a casa. Passava més temps a Can Moliner que no pas a Can Vistaire. I anava molt. Jo, amb el meu avi, quan era Nadal, anàvem a buscar molsa. Quan era els Reis, anàvem a buscar el barballó. El diumenge anàvem a missa.
Permeta'm un incís, això és molt interessant, però volem parlar d'espardenyes.
Bueno, ell era l'espardenyer, veig de definir una mica que jo de jove, ho havia vist a fer moltes espardenyes, centes d'espardenyes. Jo sempre dic, si ara em deixin el material i les eines adequades, poder encara em veuria en cor, m'ha quedat molt gravat com feien les espardenyes, com posaven la llata allà a sobre, llavors amb unes agulles que tenien, daven la forma, que l'espardenya té una forma. Doncs li daven pels costats, feien passar uns cordills per dintre, els estrenyaven més o menys i feia la forma. Quan estava fet això, llavors hi posaven les lones, és allà el taló i la peça del davant, allò ho cosien, una meva tia, la tia Dolores, de Can Moliner, doncs ho cosia. Tenia allà com un no sé si es conserva allò, i posava l'espardenya dintre.
Sí, que es conserva. Se'n diu un claurador.
Un claurador, doncs exacte. Jo me'n recordo perfectament que anava cosint tot el bol a mà, que era dur, posaven, aquí portaven aquí a la mà, i posaven com una protecció perquè havien d'empènyer molt el fil i amb l'agulla se'ls hagués fet mal aquí, doncs posaven una cosa i empenyien l'agulla.
Digue'm una cosa, la matèria primera per fer les soles és una trena de
sí, era una trena.
La feien o la compraven
feta? No, ja la compraven feta. Això ja venia feta, amb uns paquets grossos que jo me'n recordava, que en deien llata. Ara, de què era feta exactament? Potser hi havia molt d'espart, i no sé què més hi havia, i era com una barreja, era com una llana, i això és el que anaven embolicant tot allò, i li daven la forma.
El teu cosí, el Pere Fonsaé, a mi m'ha explicat que en un principi, a Can Moliner, però abans, se la feien també, no, això? No el compraven. Explica'ns-ho, Pere.
Vols acabar d'afegir alguna cosa? Que és molt interessant, això de l'hàbit, tot això.
Només això, només aquell banc que tenia allà, sí. Me'n recordo perfectament que Can Moliner, a més de fer espardenyes, també tenien una boteta allà
dugues,
petita,
dugues,
o dues botetes, i feien, que en deien...
Dos barlons, en deien.
I anaven dos barlons, per ser més exacte. I anaven gent d'allà, del poble o de per allà al barri, i anaven a fer la barreja. Treien el bibó d'aquests, o el moscatell, o el que era, allà tenien una ampolla de nís, i feien la tertúlia. I el meu avi anava fent espardenyes.
En deien, en deien el petit casinet.
Sí, pot ser. Sí. Jo me'n recordo haver-hi molta gent allà,
Molta gent.
Hi havia cadires allà, però l'avi, el padrí, no parava mai, perquè no és per dir-ho, però tenia molta feina. Estava molt acreditat i li portaven feina des de Sant Quirze, d'aquestes cases de pagès de per aquí Sant Feliu, totes anaven a portar feina.
I les espardenyes eren totes iguals o eren diferents models? N'hi havia de festa i de diari? Com anava això?
No. L'únic que canviava, potser, era el nombre de vetes que hi havia. I anaven amb unes vetes, sabeu, les espardenyes de branques, que en deien, espardenyes de branques. N'hi havia que anaven quatre vetes senzilles, i n'hi havia que n'hi volien més, i n'hi posaven vuit. I més tapat, quasi tot ho tapaven amb vetes. Això era l'únic model que hi havia. Podien triar entre vetes o d'allò.
Bé, hi havia una cosa que n'has parlat abans, la talonera. O sigui, hi havia anat altres espardenyers, hi havia el Flaçada, no? El Ventura.
Sí, però
el Pere potser ens explicarà, sí. Que va inventar una sola diferent.
Sí, bueno, era sola de pneumàtic.
Sola de pneumàtic.
Aquesta que feia el padrí era només vegetal, vull dir, no hi havia res més.
I a la talonera, el pare del Pere de Can Atresó...
Feia els talons.
que se'n van aprendre a fer-ho perquè ho feien només els valencians. Sí. I sembla ser que va anar a València una temporada, va agafar una noia valenciana que feien els talons, es van fer mig nòvios i quan va saber com es feien els talons va tornar cap a Sant Feliu.
Ja, ja, ja.
O sigui aquí, que aquí ara el Pere Fontserè...
El Pere es porta diferents models
d'espardenyes.
Però ja són més de cap aquí, veus? Abans, ara ja han posat aquesta sola de pneumàtic, de cullo, de pneumàtic. Aquesta altra, en tenim una altra aquí, els oients, esclar, no ho veuen, llàstima, que també ja és feta, ja com feia l'avi, però amb diferent. Això aquesta era més gran, més grossa, era una altra manera de construir. Aquesta també ja s'hi assembla més, però no, aquestes són fetes d'ara. Aquestes són fetes d'ara.
Amics oients, aquí sobre la taula aquesta...
Quedarem plens d'espardenyes.
Si vosaltres espardenyes fóssim llesques de pan pernil, faríem un bon berenar.
Aquell banc de fer d'espardenyes el tinc tan present perquè jo... ja dic, passava moltes hores, el fèiem servir per tot, l'avi per fer les espardenyes, i nosaltres per jugar-hi. Allà a vegades ens amagàvem a sota el banc, a sota, i ens buscaven a casa, i era a sota, me'n recordo molt.
Aquest banc, Pere, no sé si ho dirà l'altre Pere, però es pot veure, està en el Museu d'Història de Catalunya, no? Pere, explico.
Sí. Jo que no el veig, tinc molts records, perquè em recorda molt les hores que havíem passat aquí sota, amagats, i a sobre ho fèiem servir perquè a vegades amb noies paràvem una taula allò per jugar, saps què vull dir?
Bé, anem de Pere a Pere, no? Com el juego de l'oca. Pere segon, bueno, què ens vols explicar?
Això entraria molt de sí, jo estic molt content, perquè jo he volgut... Primer, donar la dreta al meu cosí, perquè és més gran que jo. I segona, perquè ell va viure 20 anys, fins que es va morir, va viure 20 anys amb l'avi, jo només m'hi vaig viure 7. Jo me'n recordo del meu avi, que era molt petitó, que em portava a missa com a d'ell, jo li portava el bastonet allà en un puesto de l'Iglesia, tinc molts records també de l'avi. Però, esclar, ell tenia 20 anys i jo no.
Pere, deixa'm que et digui una cosa. Quan es va morir, jo tenia 17, jo pensava que s'acabava el món, per mi. I tenia un contacte tan gran, una estimació tan gran, que vaig pensar, vaig quedar, s'ha mort el padrí, no em va entrar. Va passar uns dies, que llavors sí, però l'estimava molt. Com els avis sempre s'estimen. Però ell hi tenia més contacte. I amb l'àvia no hi vaig tenir tant, perquè era a casa i també me l'estimava molt. Pere, vés dient el que vulguis.
Aviam, mentre el Pere va buscar més espardenyes, aquí l'Emilio Julián es parlarà d'una classe d'espardenyes. L'espardenyes o sandàlies de moda. També, perquè abans ja ho he insinuat, hi ha una pel·lícula de cine, no?, que se'n diu...
Sí, les sandàlies del pescador. Sí. O sigui que les sandàlies són cosines germanes de les espardenyes. Les espardenyes arrenquen dels egipcis. I després els romans les van fer a Roma, com és lògic, i les van escampar per a Europa. El registre més antic, a Amèrica, d'una espardenya pertany a una col·lecció d'articles de la regió de Chaco, a l'Argentina, i allò era abans del Colón, o sigui, precolombina. Hi ha documents des de 1322, any en què un document redactat en català que descriu les espardenyes. O sigui que ve de molt antic això de les espardenyes. Les sandàlies del pescador. És una curiosa pel·lícula d'història, ficció, amb la que un religiós rus és elegit papa de Roma enmig d'una greu crisi entre Xina i URSS. Jo la recordo perfectament, aquesta crisi que va haver entre els xinesos i els russos, que es mataven a la frontera entre ells, però no va arribar la sang al riu. Aquells de la frontera, sí, pobrets. I amenaça amb desbocar una guerra nuclear. En aquella època la guerra nuclear estava a flor de pell. En aquesta època el papa de Roma era Joan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli. El seu papat va anar del 28 d'octubre de 1258 al 3 de juny de 1963, o sigui, no va arribar a 5 anys. va ser predecessor de Pius XII. Pius XII no va ser massa agraciat quan la Segona Guerra Mundial, que es va rentar les mans amb l'assumpte dels jueus, quan Hitler li va proposar que es quedés els jueus al Vaticà, i es va rentar les mans, feu el que vulgueu. Bé, això ja seria una història.
Bueno, escolta, he fet aquesta pregunta perquè ara el Pere ens explicarà, el Pere Fontserè, unes altres sandàlies, no?, o espardenyes, que feia servir un sant pare, que les comprava on, Pere, aquestes espardenyes?
Bueno, és que, si vols que et contesti això, representarà que de la història jo, doncs, tinc de començar per darrere, jo portava un guió establert.
Bueno, però escolta, això... Ara, això
si voleu que us expliqui lo de les sandàlies del pescador, però les veritables sandàlies del pescador, el sant pare portava aquestes espardenyes.
Aquí aquestes, les tenim, unes aquestes, espardenyes blanques, no?
Unes espardenyes blanques, que... la corresponsal al Vaticà de la televisió espanyola, Palómez Gómez Borrero, doncs una vegada va anar a Castelló de Gandolfo i el sant pare li va dir, doncs, que estava molt cansat, que el calçat que portava, doncs, no li anava bé, tal qual, i ella, que era clienta d'una botiga de Barcelona que se'n diu La Manual Pergatera, va anar un dia allà i va veure aquestes espardenyes i va dir, mira, al sant pare li poden anar bé aquestes espardenyes. Va telefonar al seu secretari particular i per mediació del seu secretari particular les hi va fer arribar, i des d'aquell dia tots els estius Joan Pau II portava aquestes espardenyes, que se'n diuen el tipo Manchester. Nosaltres són unes espardenyes noves, nosaltres aquella època no les fabricàvem aquestes, perquè són Manchester, vol dir que és una roba tipus Manchester, que està forrada per dintre i que és molt còmoda, i per tant, doncs, bueno, ja t'he explicat la història de les... Diuen, jo el vaig anar a veure el fabricant aquest, que és de la Manuel Pergatera, i em va dir que alguna vegada li havien exigit que fossin de color vermell, perquè el sant pare porta porten els avis de color vermell, i van dir que això no estava, no ho tenien a la mà, que si cas mira que les hi tenyessin, però que no... Què voleu que us expliqui més? Home, tinc molta cosa jo per explicar.
Bueno, però escoltem, ja, deixo una cosa per un altre dia, però expliques més coses.
Això, perdona que et digui, que parlem d'oficis extingits.
Sí, sí.
Però no, encara, ja ho veiem, tenim la mostra aquí, que encara se'n fan...
Però extingits a Sant Feliu.
Ah, Sant Feliu, sí. Perquè a Sant Feliu no hi ha ningú que en passi.
Tanta gent que en feia d'espardenyes, no?
Sí, això sí.
Allà, a Can Moliner, a Can Basté...
Sí, també ho havia fet.
Jo no sé enlloc més. Hi havia algun altre puesto?
No.
No, va.
No.
Però hi havia molta gent que hi havia treballat.
Sí, sí, sí. Mireu, les classes d'espardenyes que es feien en aquella època, que les porto totes aquí, són les Taverner, les Pínxol, la Igualadina, la Valenciana, la Palometa, l'Aragonesa, la Creuada, la Eivissa, la Traneta, la Copete, la Barcelona i el Saló Creuat.
Toma.
Aquestes eren les espardenyes que es feien aquella.
I a Sant Feliu es havia fet alguna espardenya pels Mossos d'Esquadra?
A veure, la dels Mossos d'Esquadra, que se'n diu la de Valls, perquè només la feien a Valls pels Mossos, la Manual Pergatera també feia, aquest tipus, pels Mossos d'Esquadra quan van vestits de gala, que són d'11 vetes que les posen totes per sobre, creuades, que no es veu la lona que hi ha sota, i que ara us ensenyaré unes fotografies quan estiguem de la missió, perquè les últimes fotografies que jo vaig detallar dels Mossos d'Esquadra quan anaven vestits de gala a l'enterro d'en Samaranc, que van travessar el fènetre des de la Generalitat fins a la Catedral de Barcelona, allà es veu ben bé, doncs, les espardenyes aquestes que porten els Mossos d'Esquadra quan van vestits de gran gala, precisament. Val? Tinc moltes coses per explicar. Això només són petites anècdotes,
Bé, ens en falta una d'això que el Pere, el teu cosí, ha apuntat, del que es feia a Sant Feliu, el Ventura... El Ventura també, o sigui, va ser un pioner amb l'ús de les soles dels pneumàtics, no?
Sí, el Ventura...
I per què? Per què passava? I qui les comprava, aquestes?
Bueno, resulta, les espardenyes normals, com podeu veure, quan era època de pluja, a mi m'ho explicava el meu pare, a casa es venien moltes espardenyes, perquè amb la mullena això s'estovava, i per tant, de seguida seien malbé. No sé quina fira va ser que el Ventura va trobar una màquina alemana que aquesta màquina cosia aquesta mateixa, sobre d'aquestes mateixes soles, i cosia una sola, doncs, de goma o de pneumàtic, el que li vulgueu dir. Va comprar aquesta màquina i se'n va fa un tip de vendre, inclús l'altre dia que vam anar a parlar amb la seva viuda i el seu cunyat. Que encara doncs se'n recorden bé, ens deien que les enviaven per Girona i les enviaven doncs lluny d'aquí, perquè era una màquina que no la tenia ningú més, i el Ventura va haver de plegar en el moment que van sortir unes semibotes que se'n deien les xiruques, no sé si us recordeu de les xiruques, que les fabricava un fabricant que se'n deia Fanfreda, SL. Jo encara me'n recordo a casa meva quan hi havia els calendaris que deien Fanfreda i hi havia la xiruca aquella grossa allà al mig del calendari.
Hem d'afegir que el Ventura va plegar de fer espardenyes, però és que Ventura ja tenia uns petits telers que es feia la tela.
Sí.
I llavors què va fer?
Sí, ell, el seu germà i la viuda ens van dir que primer la luneta la comprava amb una casa que en diem a Can Atresor, que eren fabricants de lunetes d'aquestes. Pere,
sí, ja n'hem parlat abans.
Abans ja n'hem parlat. A Can Atresor es van especialitzar en fer lunes d'espardenyes.
Però el que realment, les espardenyes ben fetes, el taló no era de luneta. Les espardenyes ben fetes era una altra cosa que no ho sabia fer tothom, que és això. Veieu? Això no és luneta. Això és com una tela de sac. I per tant, això només ho tenien patentat no sé qui. Val? I a Can Atresor hi compraven el que és la luneta de sobre, sí. I llavors, doncs, això que havia de ser més resistent, perquè allà aquí venien lligades les vetes que anaven a tota la cama, bueno, això no, jo no sé qui ho fabricava, això.
Bé, i llavors acabem amb l'aventura. Què va fer l'aventura?
L'aventura va posar telers amples per fer llençols, i va ser un dels millors teixidors de llençols que teníem. Doncs jo, quan estava treballant en el textil, era un dels millors, ell i la seva senyora, un dels millors teixidors de llençols que hi havia a Sant Feliu.
Però primer havia treballat a Can Comas, de contramestre.
Poder ser, jo això
sí,
no ho sabia.
Sí, sí, va treballar a Can Comas. Llavors es va posar a casa seva a fer espardenyes i llavors en teixits.
Aquesta màquina que diu que va comprar a Alemanya en una fira era per... travessava la sola dels pneumàtics. Sí, però sí. Llavors va arribar un moment que hi havia fàbriques que fabricaven la sola de goma, que ja era més maca, i llavors va haver de comprar una altra màquina més petita per la sola d'aquesta de goma, que no travessés. Llavors l'agulla donava mitja volta i no travessava i quedava més bé. O sigui que, bueno, que acabem lo dels espardenyes o encara tenim més coses per dir?
No, a veure.
Hi havia uns d'antigament, que ara jo no recordo aquí, Sant Feliu, que havien fet, més cap aquí, quan feia l'avi també, molts rudimentàries. Agafaven un pneumàtic i el tallaven així i posaven talons a sobre. Me'n recordo, ara no sé exactament, ja me n'enteraré, sembla molt que era el Met Salva o un d'aquests, doncs, que feia aquestes espardenyes. Ja pots pensar, bé, érem en plan de familiar, quasi bé, i amics. Però tallava pneumàtics i posava els talons i les perdelles.
Jo crec que és una llàstima que el Pere Fontserè hagi cedit al Museu d'Història de Catalunya aquest taulell de fer esperdenyes, perquè si les coses continuen com van, poder no podem comprar sabates i haurem de tornar a fer esperdenyes, perquè la crisi no sé què passarà. I aquí tenim un amic, el Gidre Jové, que és especialista en economia, que ens en farà 5 cèntims, però abans posem una mica de música alegre per entrar...
Però si no he dit res, encara.
Bueno, el pròxim programa, no?
Bueno.
Continuarem el pròxim
continuarem.
Programa.
S'ha de deixar amb ganes, que la gent tingui ganes de tornar-nos a sintonitzar.
I ara, a continuació, tenim el nostre company, l'Isidre Jové, que ens parlarà de la situació econòmica actual. Hola, bona nit, Isidre.
Hola, bona nit. Bueno, primer deixeu-me dir una cosa respecte a les espardenyes. Jo deia de que van tindre una funció social important acabada la guerra, si no arriba a Guerra Civil Espanyola, si no arriba a ser per les espardenyes, no sé que, com véssim caminat els espanyols que, i catalans que corrien per aquí. Però ara fa poc encara van complir una funció social molt important. Va ser el prestigi de Catalunya. Quan va vindre el president de la Comunitat Europea a saludar el president de la Generalitat, va ser rebut pels Mossos d'Esquadra, tot el protocol. Quan va arribar a Brussel·les, li van preguntar com ha anat per Catalunya. Va dir, deuen fer els deures molt bé, perquè la policia van espardenyes. És un xiste. Bueno, per, si hem de parlar de la, de, si hem de parlar d'economia, bueno, no, no, tothom sap ja que anem de mal en pitjor. Però jo diria de que m'agradaria explicar una cosa que és molt senzilla, de que estem parlant tots de Bankia, dels bancs, i aquest és un problema. Tenim un altre problema, que és el gasto de les, del govern de l'Estat. El problema inicial quan es va desintegrar la burbuja econòmica on vivíem molt bé, però que vivíem molt bé, va ser que es van aturar els ingressos al govern. I això va fer que, com que estàvem acostumats a uns gastos pressupostats, sortia més que ingressava. I això cada vegada ha anat ingressant menys mentre el gasto s'ha mantingut. I aquest ha sigut el principal problema, el que ha portat les retallades, ha portat una sèrie de mides que millor o pitjor ha fet que els diferents governs, tant autonòmics com el nacional, vull dir, parar la màquina del gasto d'un estat és molt difícil i molt fotut, perquè a més ha de prendre mides moltes vegades molt poc socials. I aquest és el problema. Què ha passat també al desintegrar-se la bombolla? De que la piràmide econòmica en què vivien molts bancs, de dir, ingresso, pago, tapo, torno a ingressar i tot el que més ho vaig comptabilitzant. I realment no es creava riquesa per aquella entitat. L'únic que feia era donar calés per estar-los en unes dubtoses possibilitats de tornar o a contractes o feines, per exemple, fer una carretera o una autopista, de molt llarg plaç per tornar, que en el moment que es va perdre la facilitat de l'ingrés, pum, va petar la piràmide. I s'ha trobat que han hagut diferents institucions bancàries amb diferents problemes. Malauradament, n'hi ha una, el famós Bankia, que és la reunió de lo peor de la casa d'Espanya, que aquí davant la tenim, en la qual ha agreujat el problema de l'Estat i de les autonomies, perquè si ja no havien calés per sufragar el gasto normal de sanitat que el tenim que retallar, com podem ara el descobrir que devem 35.000 milions aquí, 42.000 milions allà, d'on els tenim que treure? Però hi ha mecanismes per fer-ho, evidentment. Ara bé, no confonguem la crisi de Bankia amb la crisi institucional econòmica del país. Jo diria que és la guinda del problema. I jo voldria afegir, com, bueno, com súbdit d'aquest país, del Reino d'Espanya, que Bankia és un sac de... com es diu? De brossa?
Brossa.
Sí, podem dir brossa en elegància, sí, perquè sí. M'agradaria posar una altra paraula. I és un sac que possiblement mai acabem sapiguent tota la veritat. S'ha de sapiguer algú de la veritat, però és que és massa gran. I quan dic gran, no em refereixo a que hi hagin xanxullos. Se suposa que destapar aquest sac faria que moltes grans companyies que estan vivint d'aquests famosos crèdits tinguessin que ajornar les seves activitats, provocaria més despidos. Posaré un exemple que me'l tinc que inventar, encara que em dóna la sensació que pot acabar sent cert. Una gran companyia d'obra pública que té apalancats vol dir rebuts, calés de Bankia, pues, 10.000 milions d'euros. En aquests calés ha fet una sèrie d'autopistes pel govern de Madrid, pel govern de qui sigui, i que no cobra d'aquesta gent perquè són peatges a la sombra, que diu per cada cosa que passi jo cobraré un euro, i jo tornaré mig en aquell, els interessos d'allà, que mentre la pilota funcionava no passava res. Però ara resulta que aquestes autopistes no generen, i aquesta gran empresa de construcció, si se li exigeix el crèdit, peta. I si peta, passa de que no paga a tots els subcontractats que té per tota Espanya, que poden ser milers de treballadors. I més enllà de l'enriqueciment lícit o no lícit o oportunista dels seus presidents i dels seus executius, és evident que parar aquesta circumstància faria de que s'agreujaria molt més el problema que ja tenim. Per tant, moltes vegades el que nosaltres diem és que no fan res. Siguem una miqueta caritatius, no gaire, i entenem que fer alguna cosa és desangrar més el cadàver. I moltes vegades és a dir, no toquem el que està agonitzant perquè igual se salva. Vull dir, hi ha dos problemes, repeteixo, el de que la màquina d'ingressar no don per lo que surt i s'ha de retallar per on sigui. Vull posar entre parèntesis que les alegries de determinades autonomies en tindre aeroports parats, ciudades de les ciències i bla, 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 que tots coneixem, vull dir, no ens ha fet més fàcil el problema. Ara bé, aquest és un problema que possiblement en uns anys, unes retallades i apretant el cinturon, el país hagués pogut anar sortint en el crèdit extern, però el que ha agreujat el problema són aquests forats brutals, brutals, que és evident que el govern, tots els súbdits d'aquest país, han de fer front. Més enllà de depurar responsabilitats, que seria un altre tema.
Permeta'm una pregunta. Com és possible que una entitat bancària arribi a tenir un forat de tants milers de milions quan se suposa que habitualment han de retre comptes, han de presentar els pressupostos, la liquidació dels pressupostos? Qui és el que controla i qui ha fallat? Perquè de cop descobrim tots un bon dia que primer són 4.000 milions, després en són 9.000, després són 20, no sé quants, avui ja no sé quants en portem. Què ha passat?
A veure, jo et faré una altra pregunta. Tu recordes Caixa Catalunya fa 5 anys, si els diaris deien que era una caixa que anava malament o a la fallida?
No.
Quan el seu president, el que havia sigut ministre de Defensa, el Narcís Serra, tocava el piano, era el president, sortia a tot arreu, donava conferències, doncs resulta que és una de les caixes catalanes molt perjudicada, està dintre de Bankia, vull dir, està assumit. Ja et contesto, vull dir, fixa't, ocultació es diu això. El regulador, el Banc d'Espanya, mirava una altra banda, però absolutament, mirava una altra banda descaradament, i aquestes xifres que parlem són interessos d'interessos d'interessos, i unes, ara ho parlàvem fa poc quan estava tancat, els treballadors de les caixes molt ben pagats, que no dic que tinguin ells la culpa, però 10 d'aquí, 5 d'allà, 2 d'allà, 3 d'allà, tots sabem l'economia de casa nostra, va ser igual. Si no pares l'1 i 2 i 3, acabes gastant 5. Val. La cosa social, unes retribucions per la part de dalt increïbles, tothom sap de que els havia sindicat que estava ingressant per la seva, per participar en els consells d'administració a través d'uns individus que li tocava, perquè les normes són aquestes, les seves retribucions eren grans ingressos pels sindicats. Vull dir, tot era a lo grande. I després que les obres públiques aquestes tan generoses pugen mils de milions, però sobretot és els interessos dels mils de milions. Vull dir, és brutal. I no se sabia, perquè sapiguent-lo, tot és relatiu a la comptabilitat així, imaginativa. I el Banc d'Espanya mirant en un altre banc, però cuidado. I els governs de les autonomies, perquè també tenien persones a dintre que teòricament controlen. I després tenim una classe econòmica jo diria, molt digna. Vull dir, Espanya no és... Catalunya, fonamentalment, no és un país desert en gent intel·lectualment preparada per dir això no va. Tothom ho sabia que no anava, però...
I tu que vas tot sovint a Alemanya, què diuen els alemanys?
No s'ho creuen. No s'ho creuen, de veritat. No s'ho creuen. Jo, lo de les espardenyes, li penso explicar al meu president quan el vegi, i dir, oye, que aquí ahorramos mucho, perquè ja tenemos la policia con alpargates. A veure, la seva cultura és la de l'esforç i la serietat, però això de petits. Que no vull dir que no hi hagin lladres a les presons, que no hi hagin, pues, a lo millor, alemans delinqüents, que els tenen que bé. Però no és normal. És un país on una cultura de l'esforç, serios i responsables. I punt. I a partir d'aquí veuen la pandereta i podria explicar una anècdota de dir, mira, jo, si, em deien, si jo pogués, diria que a Espanya ni un euro més. Diu, el que més m'emprenya és que en el caler alemany esteu financiant la contractació del Messi perquè ens guanyi a futbol. Vull dir, és que els clubs espanyols no paguen la seguretat social. Tenen deutes en Hisenda. El govern ens demana calés per tapar aquests forats, però el Messi i el Rolando i aquests... I en aquesta conya t'estan dient, és que no sou serios. I això, fixa't, és la ironia, però lo serio és, hi vindran a invertir aquí? No. Jo tinc casos, com que els tinc a davant, de gent que fa un any estaven dient anem a ampliar el negoci a Espanya. Espanya és de futur. Espanya aquí, avui, però per correu, ni hablar. Durant 2 anys no parlem d'Espanya. No hi ha confiança, empresarialment parlant. I això és greu. I és greu perquè fa poc va sortir una notícia, una companyia química important alemana se'n va d'Espanya. O sigui, el seu centre de distribució, que el té aquí a Catalunya, se l'emporta fora. Perquè els salaris són alts? No, perquè aquí la productivitat és baixa. Bueno, però com que tampoc paguen tant o no cobrem tant... Però per què? Perquè no confien en que tot això s'aguanti.
Perdona, jo deia una cosa. I un tracte diferencial amb Catalunya... Ells ho contemplarien des d'Alemanya? Perquè Catalunya en aquest moment està exportant...
Els alemans en general, en especial Catalunya, no la lliguen molt.
Correcte.
Al folclore espanyol. Perquè, val, bueno, ells, per ells Espanya, Madrid, País Basc, Catalunya. Catalunya, jo diria, el primer, el sector industrial, el sector del ferro, País Basc. El sector de la finança, Madrid. Però Andalusia, pues, li agrada, sí. Els tapaïtos, i ja hi van. Però ells per Espanya són una inversió i una rentabilitat i una serietat, punt. Jo estic convençut, i ho dic i ho sento dir-ho així, si poguessin, la Volkswagen plegaria a la Seat i se n'aniria a Polònia. Perquè, fixa't, tenim el problema que no poden treure els cotxes en tren amb velocitat. La containerització amb ferrocarril cap a Europa aturada perquè no tenim vies. El port de Barcelona, que ja s'ha modernitzat bastant, també està precari. No es poden enviar cotxes a Holanda donant la volta a tot el Mediterrani, Atlàntic, puja pel Bàltic, passa... Vull dir, clar, anem cap enrere. Quan tothom està posant plantes a puestos fàcils en mà d'obra de qualitat, països en seguretat jurídica, que no et canvien les lleis ni les normes. Per això no se'n van a Marroc, per això no se'n van a un altre lloc, per la serietat. Aquí quasi ho teníem tot, però de repent aquestes zones han quedat amb males infraestructures. Jo vull, i plego ja en això que diré, jo vull explicar una anècdota de Palau de Plegamans de fa uns anys. En aquell moment, jo per raons professionals tenia que comprar barcos de paper a Noruega, però barcos, que 30 i 40 mil tonelades. Venien en unes bobines per premsa de 2,5 tonelades, arribaven a Bilbao, perquè el barco, donar-li la volta i portar-li a Barcelona, caríssim, parava a Bilbao. I de Bilbao baixaven en camió a mida, que aquí a Rotocaifo de Palau de Plegamans necessitava un estoc perquè no es podien posar moltes tonelades. Pues el quilo de paper tenia un sobrecost de 5 pessetes pels estambais dels camions per la caravana que havia Palau de Plegamans. Què vull dir això? Que estàvem castigats en contra dels costos d'una rotativa de Madrid, de València, de Toledo, de Ciudad Real, Cuenca o Guadalajara, en 5 pessetes, que era molt en aquell moment, per quilo, perquè arribava el camió de Bilbao, anava molt bé, Lleida, i quan arribava a l'autopista, que llavors era de pago, i començava a entrar a Palau, parat, i 10 metres, i 10 metres, i 10 metres, i 15 metres. A lo millor s'estava una hora i mitja en aquella caravana. Descarregava i tornava a la caravana. I quan arribava a agafar l'autopista, tenia un stand-by de 5 o 6 hores que se tenia que pagar, perquè el camió té una amortització i el xòfer cobra. I llavors baixava en paper en sobrecost. Pues això li passava a la SEAT per treure cotxes cap a Europa a base de les terminals. Vosaltres heu vist els trens parats a sobre del pont, perquè no hi havia, perquè en aquell moment passa un altre. I avui que és, no es pot estocar, no es pot tindre mercancia parada, fabrica sobrepedido, bla, 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 el just any que es diu, pues, totes aquestes infraestructures no ens ajuden. I què diuen els alemans, que no les tenim? Però el que no entenen, que no ens movem. Quan ens han estat inflant amb fondos europeus per fer tot això?
Per fer un AVE a l'Albacete.
Bueno, ells diuen Espanya. A Espanya li hem donat tant.
Clar, ells no poden entendre que fem una Albacete i estigui parat aquí tot el que han invertit els xinos.
Bueno, per això no fa falta ser alemany. No ho entenem nosaltres.
Ja, per això et dic, per això et dic. Entesos, bueno. Correcte.
Bueno, i a lo millor la bona notícia és de que d'aquesta mala notícia, que és aquesta crisi doble, hi ha la tercera, que és la de confiança, vull dir, el súbdit està cansat i té por i no es fia de ningú, que és el més greu, hi ha poca vocació. En sortirem, aquesta és la bona notícia. La mala notícia és quan i qui quedarà? Quines empreses podran haver resistit? Quanta gent que ara pleguen en 50 i alguna d'anys i els diuen vés-te'n a casa i ja tornarem a parlar, tornaran al mercat laboral? Vull dir, tot això és molt greu.
I quants anys perduts, oi?
Sí, bueno, una
generació de joventut.
La Maria José sempre diu una cosa, la generació que han preparat millor de totes les que tenim, que tenen dos carreres, tres màsters, que és els nostres fills o els nostres nets, sí. Vull dir, aquests, si no poden desenvolupar el que saben, no. Vull dir, hem tirat els calés a esta formació.
Clar. Bé, què ens aconselles? Que el Pere vagi a buscar el banc que té al museu i que tornem a fer espardenyes?
Jo quasi ho faria i seria un bon negoci.
I jo us donaré tomàquets del meu hort. Bé, també això és
important. L'intercanvi.
Ja que hem parlat dels alemans, tornarem a parlar dels alemans, però d'un alemany molt particular, oi? No sé.
Sí, ara hauríem de parlar d'un alemany que fa 25 anys va aterrar amb una avioneta a la plaça Roja de Moscou. Aquest es deia, em sembla que Matthias Rust.
Sí.
I en Lluís Valdé diu que ens ha preparat una miqueta d'informació sobre aquest tema.
Sí, ha ajudat una mica aquí per l'Isidre Jové, que també ell és assumpte d'aviació pilot i això. Se n'en donarà compte, evidentment, de que és un vol que se'n diu de risc, d'alt risc. Quan un vol amb una avioneta d'un sol motor, sempre està en emergència, perquè si et pares, s'ha acabat el bròquil.
Sí, sí, sí.
Surs,
no hi ha més.
Surs, i quan arribes, si no s'ha parat, l'emergència ha quedat solventada. Pues aquest noi que tenia 19 anys, un alemany, se li va ocórrer fer un viatget només de 850 quilòmetres amb una Cessna 172, per entendre'ns i explicar-ho. Una Cessna 172 és un avió d'un sol motor, d'ala a alta, com podem veure a Sabadell, que té 4 places. Aquest avió n'hi ha des de 160-140 cavalls, si els dona, fins als més grans que dona. En aquest cas era una avioneta de 100 i pocs cavalls, de lloguer. El qual vol dir que aquí l'Isidro m'ho reafirmava, pot ser com aquell que lloga un cotxe, que l'engega i ara es para, ara el carburador no va, doncs imagina'ns amb una avioneta que se suposa que ha d'estar, evidentment, amb un tracte molt millor, el risc que representa. Aquest xicot va sortir d'Hamburgo, un aeroport molt petit, Westersen, el 13 de maig, o sigui que va durar uns dies, el periple, perquè resulta que del 13 fins al 28 va estar voltant, Però clar, s'ha d'entendre, aquest noi es va fer primer, sortint d'aquí va anar fins a unes isles que hi ha molt amunt, a sobre d'Escòcia, les Feroe, i allà va aterrar perquè havia de posar benzina, però és que ja portava 4 hores volant. Estem parlant al maig, us imagineu, al Mar del Nord?
Pel mar.
Pel mar i el Mar del Nord. Deuria fer molt bon temps, això segur, perquè si no és que no arriba. D'allà va anar fins a Islàndia, se'n va fumar 3 o 4 més, com a mínim d'hores. Allà deuria fer nit o deuria això. Aquest noi després, allà va comunicar que ell anava en aquesta direcció. Allà no podia continuar perquè ja s'anava a Groenlàndia. A veure, així de clar. Llavors, clar, la gent no entenia que anava cap a l'est, cap a l'est. I de cop i volta carrega i es fa d'una tacada d'aquest aeroport petit que es deia Keflavik i es presenta a Bergen, Noruega. Per la distància calculo que es deuria fer tot el dipòsit de benzina. Deuria ser una de les tesnes que van de llarg al Kansas, que porten 6 hores de vol, sí, com a molt.
Escolta, jo he vist en una fotografia que va als assientos de darrere i va posar uns dipòsits.
Evidentment que deuria portar, perquè si no és que tampoc arriba. Però ara imaginem-nos aquest noi què feia amb els dipòsits. Els tenia connectats, perquè evidentment no pot manipular. Deuria anar canviant de claus amb la bomba i anar pujant benzina amunt i avall. Tal. O sigui que va tenir tanta sort, tanta, que ni ell ho sap. A més, cuidado, acabava de treure's la llicència, amb 19 anys.
No era un pilot expert. No,
què va, no. Què va? Aquest va anar a l'aventura i va fer el número.
Per això ho va fer.
Per això ho va fer. És que si és conscient...
No ho fa.
Exacte. Sí, sí. Vull dir, quan un és novat amb un cotxe no li passa mai res. Quan té la confiança que ja en sap és quan se la fum. Sí. Llavors d'allà ja se'n va anar fins a Helsinki, que era relativament a prop. Noruega va fins a Finlàndia, Helsinki. Clar, va arribar allà i allà ja va repostar del tot. Va omplir altra vegada. I llavors, clar, de cop i volta, segons li van dir quan va aterrar a la plaça Roja de Moscou, li van dir que què coi feia allà. Va dir que ell tenia intenció de parlar amb el Gorbachev per arreglar el problema de Rússia. O sigui, aquest noi hi havia alguna cosa que no anava fina. Home, si va fer el que va fer, ja no anava molt fi. Bé, com ho va fer per anar sobretot d'Helsinki fins a Moscou? Diu, facilíssim, va seguir la via del tren des d'Helsinki fins a Moscou. Hi ha una línia que va fins allà, baixa cota que se'n diu, va anar volant, però mentrestant hi van sortir dos caces MiG-21, el van seguir, volien parlar però ell no contestava, perquè no contestava perquè què havia de dir, el van deixar per inútil, van dir, bueno, això és un avió privat, aquest aterrarà d'aquí 10 minuts perquè és que no arribarà gaire lluny, i el van deixar. Al cap d'una estona, dos avions més militars, que encara no s'entén com no el van abatre i el van tirar, el van deixar també per inútil, es va ficar en uns núvols i de cop i volta apareix a Moscou, dona una volta per sobre la plaça plena de cables dels trolebusos, i els tramvies que llavors hi havia, no, eren trolebusos el que hi havia, no va tocar res, no va enganxar ningú i va aterrar allà al mig. I quan va baixar va saludar, va fer autògrafos i va venir la KGB i li van dir, tu vine cap aquí que et guardarem. I el van guardar 432 dies, li prometien 4 anys de presó, però al final hi van haver pressions i el van deixar anar. Després se'n va anar a Alemanya i aquest noi ara té exactament 44 anys. Es dedica a jugar al pòquer, es van dur 750.000 dòlars de Las Vegas en un viatge que va fer al pòquer, el van tancar a la presó per voler fer mal amb una infermera que no es va deixar allò, que li fes alguna coseta, i vull dir que aquest noi anava molt esbarat.
Aquest és un d'aquells que diu va néixer amb el flor al cul, no?
Sí, ara està, no sé si representant d'una empresa, no sé què. S'ha casat 2 vegades, s'ha divorciat les 2 vegades, és un personatge. Evidentment, segueix viu, i aquest noi, doncs, bueno, ara l'avioneta, per cert, aquest avió està a la Deutsche Technik Museum de Berlín. L'han posat al Museu d'Aviació de Berlín, com una cosa extraordinària. Sí, l'han guardat i ho veieu, aquest?
Els russos han tornat l'avioneta.
Sí, l'han tornat perquè, evidentment, allò era d'una empresa que l'havia llogat. Aquí a l'Isidre ho sap ben bé, que llogar una avioneta, a veure, si no està en un lloc que l'estigui amb uns manteniments i allò, té el seu què.
Aquest vol va tenir conseqüències a Rússia política,
no? Sí, correcte, aquesta és la pregunta, conseqüències. El Gorbachev li va anar perfecte. El primer que va fer va dir, un tal senyor ministre de Defensa que es diu Sergei Sokolov queda automàticament dimitit d'un plomasso, perquè era el de defensa. Va dir, com pot ser que aquest noi hagi fet aquí 200 i pico de quilòmetres i ningú li hagi dit res? Després va agafar el que era un comandant d'antiaeri, de tot el servei antiaeri de defensa, que es deia Alexander Koldunov, i també el va fer dimitir. I aprofitant això va dir, i 2.000 oficials més que són de l'oposició, tots a la calle. O sigui que d'un plomasso es va treure l'oposició militar amb un no real al Gorbachev. Això està escrit i està contemplat.
Escolta, ens queden 3 minuts.
Sí, 3 minuts.
Aquí parlem dels ous o
sí,
no?
Sí, sí, en un moment. Celebrem el 166 aniversari d'un joier famosíssim que era fill d'un altre joier. Es deia Peter Karl Gustavovich Fabergé. Va néixer l'any 1846 i va morir l'any 1920. Era un joier amb unes mans fantàstiques i com que era d'una família que eren, a veure, aquí ho tinc, ho he apuntat aquí, a veure, perdó un moment, és que no ho veig.
Aquestes notes semblen un crucigrama.
Sí, això sé com... Bueno, aquest en realitat eren eren persones que eren hugonots protestants. La família aquesta estaven a París, van haver de marxar i fugir i van anar a Rússia. Llavors ells es van instal·lar allà perquè, clar, els hugonots protestants estaven perseguits.
Aquests ous per què celebraven?
Bé, aquest senyor l'any 1885 n'hi va regalar un en el tsar que llavors era Alexandre III el dia de Pasqua. Era un ou de Pasqua fet amb metalls preciosos que s'obria pel mig i a dintre inclús i ficava, ara per dir una comparació, un huevo kinder, que sí? Pues ho feia, però amb joia. S'obria a dintre i a dintre hi posava una altra joia que podia ser qualsevol, una sorpresa.
No n'hi havia cap d'igual.
No n'hi havia cap d'igual. A més, era d'una, eren, són una meravella... parlant amb tecnologia de l'època, no? Va dir, s'obrien, hi havia a dintre, el primer ou que va fer, i a dintre era al revés, en lloc de ser una gallina que feia un ou, obries l'ou i hi havia una gallina a dintre. O sigui, però una gallina feta amb pedreria, amb or, amb platí, amb esmals, era una cosa... Aquests ous tenen una peana i s'aguanten drets.
Quants se'n van?
Se'n van fer 69, dels quals, que se sàpiga fins ara, n'hi ha 61 de controlats.
I a Rússia quan s'entén?
A veure, a Rússia n'hi ha ara en el Kremlin en té 19 d'aquests. El tsar que durant la revolució va matar el Nicolás II el 1917, li va dir a aquest joier que n'hi fes dos anuals, un per la tsarina i un per ell, i en total n'hi va fer uns 19 a la corona russa, als emperadors, n'hi va fer 19. I llavors n'hi ha, la reina Isabel d'Inglaterra en té 3, un museu de Nova Orleans n'hi ha 2, la Fundació Sandoz a Suïssa n'hi ha 2 més, i bueno, estan repartits a tot el món aquests d'això. Un valor de sortida en plan de subhasta seria entre uns 30 milions de dòlars aquestes joies.
Bé, aquell quadre que...
Ara s'ha fet els 166 anys que va sortir al Google.
El quadre aquest de la Tita... La baronessa Bonticen,
sí,
val el mateix.
Bueno, ja, però bueno, estem parlant d'unes joies que tenen moltíssims anys, però que, a veure, el valor és un valor artístic molt, molt gran.
Bé,
ja està. Ja en principi ja tenim aquest senyor.
Ja tenim tots els ous a la mateixa
sisena. Tots.
I bé, el programa d'avui ja s'acaba. Només volia fer un parell de comentaris. Una, donar les gràcies al tècnic que tenim, que sempre el tenim aquí amagadet i no li diem mai res, que és en Jordi Massaguer. I l'altra, un record en el nostre company, en Miquel Bogunyà, que el tenim a casa, que s'està recuperant d'una petita intervenció, i li volem donar molts records i que a veure si ve molt aviat amb nosaltres. I res més, el programa s'acaba avui.
I bona tornarem, nit. Si Déu vol. Podeu escoltar aquest programa en diferit, per internet o clicant www.onacodinenca.cat i buscar vivències. Fins la propera. Adéu-siau.